El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El robatori de nens és el leitmotiv del darrer llibre de Xavier Bosch titulat La dona de la seva vida. La trama comença després que la mort de la mare dels protagonistes uneixi de nou els seus tres fills. Un d'ells prepara un documental sobre nens robats que traurà a la llum un secret que amenaça la pau de la família. En les seves pàgines trobem barrejats els dos mons de l'autor, el periodisme i la narrativa, i tot en una publicació sobre un tema que va afectar 300.000 nadons entre els anys 40 i 90. Xavier Bosch, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Bon dia, un plaer.
De fet, tenim el Xavier Bosch avui al Cafè de la Ràdio perquè el tindrem, aquesta tarda a Sabadell a la Llar del Llibre. Ens diuen que ja no hi ha lloc per veure't presencialment,
Això em diuen, sí, però també és veritat que un cop acabat l'acte, qui vulgui pot venir a portar el llibre i li firmaré i li dedicaré molt de gust.
Si no, tenim la virtualitat aquesta, que ens ha instal·lat el coronavirus, i com a mínim des d'aquest punt de vista també podrem seguir aquesta presentació. Xavi, llegia la teva biografia a Twitter i em cridava l'atenció perquè no dius que ets escriptor, dius que ets autor de novel·les. I no sé si és perquè et fa respecte fer servir aquesta paraula o perquè realment et va sortir així quan vas fer la biografia del Twitter.
Doncs segurament, com que has d'acotar molt el nombre d'espais que hi ha, em convenia més posar el títol de les novel·les que etiquetar-me a mi mateix, no?
Però és una qüestió que et preocupa o no, si ets periodista o escriptor, perquè al final són dues professions relacionades amb el mateix, no? Amb un teclat d'ordinador, no? Al final.
No em preocupa gens, és veritat que la matèria comuna és la mateixa, que és dominar el llenguatge i explicar coses, en un cas de veritat i en els altres de ficció. I aquí, en aquesta novel·la, he combinat les dues coses. Ara bé, jo em sento, per haver publicat potser aquestes set últimes novel·les tan seguides en 11 anys, em sento més escriptor que periodista avui per avui, clar.
Per què el tema dels nens robats? Què és el que et va fer pensar, ostres, d'aquí em puc treure una novel·la, d'aquí puc explicar-ne alguna història?
Per la ràbia que fa, perquè el dolor és etern per les famílies que han patit això, pels bebès que busquen la seva mare biològica i no, potser no la trobaran mai més, perquè Espanya no ha fet res del que s'havia de fer en aquesta matèria d'ençà que, per exemple, fa 10 anys la Unió Europea li va posar deures, li va posar 18 accions a fer i no ho ha fet. La Fiscalia ha mirat cap a l'altra banda i, per tant, quan la justícia fa aigües, que és el que ha fet a Catalunya i a Espanya en aquest sentit, ens queda el periodisme, i per això rescato el periodisme en una novel·la a través d'aquest germà gran de la família Estrada, que és el que està investigant a través del documental.
Uh-huh, aquesta investigació a través d'aquest documental que et permet jugar una mica amb aquests dos mons, no? És a dir,
sí.
Aquest documental, el procés de creació és la part verídica, no?, de com es fa un procés de creació d'un documental, però les històries no t'has sentit obligat a explicar històries reals, no?
No, per bé que documentant-me sobre el tema i havent tractat el cas dels bebès robats quan presentava i dirigia l'Àgora a TV3 fa, el 2012, fa 9 anys, doncs en sabia bastant. El que no vull és que ningú s'hi trobi exactament la seva història, no? I per tant no t'uneixes una mica que cap cas real sigui exactament el que passa a la novel·la, per bé que la versemblança és absoluta.
I per què no volies que ningú es veiés reflectida la seva història? Per la crueltat que té la història?
Perquè això és una novel·la, perquè això és ficció, perquè igual que la família Estrada no existeix, que el periodista que investiga no existeix, tampoc els casos volia que fossin exactament reals. És clar que se solapa ficció i realitat, però no cal ni posar noms ni la desgràcia fil per randa com va succeir en aquell moment.
També perquè
prou que surten, per exemple, els hospitals que hi figuren, sí que són hospitals on naixien criatures i es robaven i es passaven a canvi de diners a d'altres famílies que buscaven un nen o una nena.
També perquè et dona una certa llibertat, és a dir, el fet de no fer un assaig periodístic o una novel·la periodística o un dels grans, no?, que hem llegit tots, no?, de grans periodistes que han fet grans novel·les que són novel·les periodístiques, no?, explicant uns fets fil per randa, et dona més llibertat també a l'hora de jugar amb la història, si et fa falta?
Sí, però sobretot és perquè no em vull aprofitar de ningú, saps?
Mm-hmm.
Perquè és prou greu el cas com perquè algú remi a favor seu a l'hora de mirar, em faré un llibre assegut còmodament a casa meva i sense haver patit aquest tràngol, aquest trauma, aquesta desgràcia, aquest crim, que és un robatori d'un nen, que és un segrest al capdavall que dura tota una vida, no? Però si la gent que viu això, no hi ha un sol dia de vida ni treballant ni a l'oci que tingui pau.
Clar, però en certa manera fer un llibre des d'aquesta visió periodística t'hagués portat també, en certa manera, a reconèixer tot aquest dolor, no?, d'aquestes persones, també? Sí, o creus que amb la ficció també ho fas?
Ja, estic convençut que ho faig, convençudíssim. Però no cal, em fa l'efecte, vaja.
No, està clar, està clar.
No és un assaig, he fet una novel·la.
Uh-huh. Per tant, aquesta...
O sigui, el Carles Porta explica el segrest de la farmacèutica d'Olot, que era farmacèutica. Olot es deia Maria Àngels Feliu i va estar 498 dies segrestada. I ha fet el llibre sobre això, és un llibre periodístic, uh-huh. I he fet una novel·la. En la novel·la, el protagonista és periodista i investiga un cas. I me l'he fet meu, lògicament, i del Joel Estrada, d'aquest que fa el documental, però els casos són lleugerament variats, sí.
Mm-hmm. Clar, tota aquesta documentació no necessària, malgrat doncs, hi hagi aquesta ficció, que òbviament ens expliques que hi és, la vas començar a fer a l'Àgora, l'has reprès? És a dir, has seguit estirant el fil d'allò que vas treballar quan estaves a l'Àgora?
He seguit el fil del que s'ha fet i el que s'ha deixat de fer. La Fiscalia Espanyola ha fet alguns casos? No. A les comarques de Lleida, els 30 casos de bebès segrestats, han fet alguna cosa? Sí, s'han arxivat directament, no s'han jutjat. Bueno, he fet la posta... Fins al dia que el va sortir la novel·la a la venda, el 7 de març, aquell mateix dia, casualitat, l'Amnistia Internacional, perdona, mm-hmm. Va tocar la cresta a l'Estat espanyol per dir... No estan fent els deures, estan a la cua del món, per això és un mal que ha passat a tot arreu, d'haver robats, de fer veure que un nadó naixia i es moria pràcticament al mateix instant, comunicar-ho a la família i passar la família i passar la criatura a una altra família a canvi de diners, això ha passat arreu. Però on s'ha fet menys, ho deia Amnistia Internacional fa 10 dies, és a Espanya.
Vols dir que era una pràctica arreu del món, però aquí és on no s'ha recuperat, no?, tota aquesta memòria històrica.
No és recuperar memòria històrica, és buscar el teu bebè, és buscar la teva mare, és crear una base de dades d'ADN que no s'ha fet. Per què? Doncs no se sap. Per què la Fiscalia ha arxivat tots els casos? Per què? Tampoc se sap. Per què no hi ha orientació psicològica a les víctimes? Tampoc se sap.
No, clar, és que fa falta tota la feina per fer, no?, pràcticament.
Tot és molt greu. Buscar els parents que es van morir a la Guerra Civil en una fossa que no saps quina fossa és esgarrifós, és terrible, i Espanya no ha fet prou. Però estem parlant de persones que estan vives, però que estan vivint una vida que no els pertoca en una altra banda i que no es fa res, ni policial ni judicialment, per buscar-les.
Clar, perquè no hi ha, en molts casos pot ser que no hi hagi ni el coneixement, no?, de ser un nadó robat, no?, per...
Si en el registre civil, al moment de néixer, el certificat de naixement, no hi ha el nom de la mare biològica, estàs buscant l'agulla en un paller, però és que no saps ni on és el paller. Això és el greu.
I la frustració ha de ser increïble, no?
Màxima.
Et falten les teves arrels, no saps qui ets, no, en realitat?
No se m'acut una cosa pitjor que et pugui passar a la vida. Descobrir que tu no ets fill d'aquells senyors que diuen que t'han adoptat, però que en algun cas... no t'han adoptat, t'han robat, t'han pagat per tenir-te. Les adopcions són una cosa perfectament legal, legítima, saludable per tothom, però estem parlant d'una cosa molt diferent, molt diferent.
Clar, amb tot de màfies al darrere, a més, que hi ha l'altra part, no? A més, tota aquesta maldat de les persones que van estar orquestrant això per diners, no?
No eren casos aïllats, exactament com dius, Mireia, era una trama sofisticada que abarcava tota Espanya, i sofisticada fins al punt que un nen que naixia a la Mútua de Terrassa i que feien passar per mort i el donaven a una altra família, el donaven a canvi de diners, el venien, per tant, no anava a parar a Sabadell o a Catalunya, no, ja ho feien bé. La trama se l'emportava al País Basc o a Andalusia o a Extremadura, perquè el càlcul de probabilitats que mai es trobés amb algú que físicament era molt semblant fos molt difícil, per no dir impossible.
Per tant, un cop el lector acabi el llibre, tanqui aquest la dona de la seva vida, què esperes que en pugui treure? És a dir, aquesta part de denúncia social, però també alguna reflexió allò al darrere que creguis que el lector en pot treure?
A part de la investigació, a part de la denúncia, tot això hi és, a part de la indignació i la ràbia compartida, em fa l'efecte que és un homenatge als germans. Aquesta història són tres germans i igual que al començament de tot et deia, aquesta novel·la neix de la ràbia i de la indignació pel cas dels bebès robats, també neix de l'amor fraternal, per saber que la pàtria comuna compartida entre els germans és la infantesa i que tenim uns lligams absoluts, d'una lluminositat a prova de tot. Quan tots quan tenim problemes, la persona amb qui confies és amb el germà o amb la germana, no?
Llegint allò crítics literaris i el que s'ha dit de la teva novel·la, hem trobat que es parla que estàs arribant a la teva maduresa com a escriptor. Com s'entoma això, Xavi?
Que m'estan dient vell.
O expert, expert o molt creador, no? També perquè tu deies abans, en pocs anys has creat molt, no? No sé si perquè tenies molt al calaix o no, això ja...
Doncs la maduresa és això, no? Ajuntar l'experiència d'escriure, per tant, tendim a escriure cada vegada millor si ho fem sovint, les experiències vitals que també portem acumulades a la motxilla, i per tant és més fàcil, si tens més vides, o més vida, o més intensa, o més experiències, poder-les treure i saber destilar les idees amb menys paraules, més condensades, que les imatges siguin més fàcils que arribin. Tot això suposo que es refereixen quan parlen de la maduresa.
Home, suposo que també de com va creixent la teva escriptura, no? Novel·la rere novel·la.
Sí, mira, John Irving deia que un atleta és algú que als 28-30 anys arriba al clímax de la seva carrera i després del seu rendiment li costa tornar a fer els 100 metres en menys de 10 segons i li costa fer 50 gols per temporada quan en tens 34, no? Tot això ho sabem. En canvi, els escriptors, deia John Irving, a mesura que anem fent-nos grans, el nostre rendiment sempre va a més, mai va a menys, en principi. Sempre algú es pot esgarrar la seva pròpia carrera, però és lògic. I, per tant, la maduresa l'entenc com això, com un elogi.
Més hores de teclat, més hores de saber explicar, no? Allò que deies de que et surti més clar el que vols i de com explicar-ho, i això en el teu cas també es nota amb les vendes, no? Èxits de vendes en els teus últims llibres de manera descomunal, no?
Sí, m'agrada l'adjectiu, descomunal. Estem molt contents. Fins aquesta, la dona de la seva vida, m'han dit que n'han fet 30.000 de sortida com a primera edició. Això, per sort o per desgràcia, passa poc. En principi, sí. Només puc dir paraules boniques de la fidelitat que em fan els lectors i les lectores al nostre país.
Tot plegat amb un any també complicat, en què segurament ens hem assegut més a llegir del que havíem fet fins ara, no? I no sé si en el teu cas també escriure amb aquest any de pandèmia i les hores que ens hem passat a casa.
Jo sóc molt disciplinat i, per tant, la pandèmia i el teletreball, jo ja el teletreball ja el tenia incorporat i la pandèmia no m'ha fet treballar més. M'ha fet treballar més concentrat, potser. El de fora, l'exterior, el patiment, la devastació, amb vides, els primers dies de por i tot plegat, feia que quan entrava a la novel·la i entrava a la vida de la meva família i els meus personatges, m'hi concentrés encara més per no pensar en el que m'envoltava. Per tant, aquests 3-4 dies a la setmana que em dedico a escriure la ficció i a fer novel·la, estava molt i molt i molt endins de la història per no pensar en el que passava fora del despatx.
Escolta, quan dius molt disciplinat, vol dir que tens un horari també de seure't a escriure?
També. Sí. Però és que si ets autònom, tu vens a la ràdio, tens un horari i tot establert, però si ets autònom hi ha tantes tentacions a la vida i tants amics per trucar o per fer un cafè quan es podien fer cafès, i tantes pel·lícules per veure al cinema i tantes coses, i tants partits del Barça, que o et disciplines si et poses tu un horari o malament rai, perquè acabaries fent la meitat de les coses i amb pijama i amb lleganyes.
O sigui, dutxa, vestir i treballar, no?
No.
Ah.
Esport, dutxa, esmorzar i treballar.
Val, d'acord, aquest és l'ordre del Xavi Bosch per crear. Entenc que estàs creant ja una nova novel·la, no? Perquè
No. Vaig acabar aquesta al novembre, l'he corregit fins a la Societat, ara ha sortit a la venda fins a Sant Jordi, promocions per tot Catalunya, avui molt content de ser novament a la llar del llibre Sabadell, i així fins passat Sant Jordi. I després em posaré a rumiar què faig.
O sigui, t'agrada tancar etapes, eh? Tancar tot el que és tot el procés d'una novel·la i posar-te amb la següent.
Una novel·la per mi són 2 anys, que és un mig any de rumiar-la i documentar-la i dosificar els capítols, un any llarg d'escriure-la i corregir-la, i després 4 mesos de promoció i tornem-hi. i ho tinc muntat així cada dos anys una i em va molt bé.
Doncs mira, aquesta... de fet ets metòdic, eh?
Sí,
ho veig clar.
Ho veig clar.
Escolta, bé Sant Jordi, ara en parlaves. Clar, aquest any tot serà molt diferent, no? Però, per exemple, aquí a Sabadell ja ens han dit que intentaran fer doncs, tota una setmana d'activitat a les llibreries, amb espais al carrer també perquè la gent pugui gaudir dels llibres. És important recuperar també aquest esperit de Sant Jordi de la manera que la pandèmia ens deixi?
Per mi Sant Jordi és el dia més bonic de l'any, no perquè sigui autor, ja quan era un lector normal i corrent, per dir-ho així, també, no? És el gran spot de Catalunya, el dia que ens posem la màniga curta, que fa bo, que ens regalem roses, llibres, que remenem... Bé, remenarem més separats, remenarem menys, però després del que vam passar l'any passat, que estàvem tancats a casa, que el sucedani que es va inventar el juliol no va funcionar, i que s'han venut moltíssims llibres. El valor del llibre durant l'any de la pandèmia s'ha recuperat. La gent ha tornat a les llibreries, dona valor als llibres, als llibreters, a les llibreries, a les històries que expliquem als autors, i s'han venut llibres com mai aquest 2020. I per tant, aquest Sant Jordi serà collonut. Tenim sort que és divendres, i això farà, com deies, no només a Sabadell, que es visqui segurament de dilluns a dissabte, 5 dies o 6 de vendes, d'ambient de Sant Jordi, amb un divendres superfort i uns altres dies que estaran molt bé.
Doncs estarem pendents.
Si els autors, perdona, si els autors podem firmar més o menys i podem dedicar llibres, això és una anècdota, això és el de menys. I haurem de fer menys, haurem de fer manera més endreçada, i a Barcelona ens posaran com si fóssim el patge reial rebent la carta, no? Amb unes trones i la gent davant, separats de la resta. Però jo també voldria tenir el llibre, no sé, de Jaume Cabré dedicat, però me n'estaré. El que vull és llegir la història de Jaume Cabré. Si me'l dedica o no me'l dedica, tant se val.
De totes maneres sí que hi sereu, eh? Vaja, que a Sabadell també, tu no sé si podràs venir per agenda a la nostra ciutat. Qui vulgui el teu llibre dedicat, més val que s'acosti avui a la llar del llibre, però com sempre aquests estants clàssics doncs, a totes les ciutats aquí a Sabadell també ens han dit que miraran de posar-los, segurament, com deies tu ara, molt més espaiat, haurem de veure com fem aquesta gestió, però vaja, si més no aquest moment, que també deu ser interessant, no?, aquest moment de conversa amb el lector per vosaltres, els escriptors. El Gerard Quintana, parlàvem amb ell la setmana passada i em deia, la diferència principal que trobo entre escriure cançons i llibres és el feedback, no? Que tardo molt més en veure el feedback i m'agrada fer presentacions i poder veure aquest feedback, no? També de la gent que ha llegit el llibre.
Sí, en les presentacions per això la gent encara no s'ha llegit el llibre. La presentació que fas és intentar explicar poquetes coses però prou atractives perquè la gent tingui el cuquet de voler-lo comprar i llegir. En els clubs de lectura, en les biblioteques, que sí que hi vaig dos o tres dijous al mes, abans de pandèmia, ara hi tornarem, i aviat, allà sí que són gent que ja s'ha llegit el llibre, que potser no l'ha comprat perquè l'ha llegit a la biblioteca i és perfecte i igualment vàlid, no? I comentar amb ells les frases, les històries, els tarannàs dels personatges, la manera de narrar, la veu literària que veuen a cada obra, tot això no té preu, això és fantàstic. Aquest feedback tan proper, tan íntim, perquè llegir no és com mirar la televisió que tots veiem el mateix producte, sinó que cadascú de nosaltres i trobem una història diferent, sobretot si ens identifiquem amb algú de la que surt a les pàgines, doncs llavors el suflé de la literatura puja. No? Doncs tot això, aquest contacte amb el lector és fantàstic.
Doncs Xavi Bosch, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-m'hi.
Que vagi molt bé aquesta tarda a les 7, a la llar del llibre, ja ho diem, presencial, allà a les 7, a veure la presentació no hi podrem anar, però a les 8 perquè el Xavi Bosch ens signi el llibre, encara tenim opcions d'acostar-nos-hi. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adeu.
Adeu.